Són les 8 del matí, bon dia Catalunya. Atenció, que escoltarem d'aquí a uns moments. Ja us avisem que és uns àudios molt curiosos. Però abans deixeu-me comentar que abans d'ahir al Senat, un senador del PP, que es diu Pedro Rollán, que va ser, a més, vicepresident de la Comunitat de Madrid, va tenir una de les actuacions més indecents que un recorda davant d'un micròfon públic i mira que de bajanades se n'han dit un bon. Escolteu.
El suyo, señorías, por mucho que les pese, es un pacto a prueba de bombas. Resulta vergonzoso verles arrastrarse de manera tan humillante ante Arnaldo Otegi. Los cimientos de esta ley se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor con 21 muertos, 4 de ellos niños. Sobre los escombros de la Plaza de la República Dominicana, en la que fueron asesinados 12 guardias civiles. Sobre los hierros retorcidos de la Casa Cuartel de Zaragoza, donde les fue arrebatada la vida a 11 personas.
Parlava de la llei de l'habitatge. El debat era la llei de l'habitatge. I el senador del PP se'n va anar per aquí. El PP treu ETA a passejar, tot i que la banda és com la criatura del sisè sentit, que ja sabem des de fa anys que està morta. Però si parla d'ETA, parla de Bildu. I si parla de Bildu, parla de Pedro Sánchez. I si parla de Pedro Sánchez, parla del PSOE. I si parla del PSOE, han cantat línia i bingo. Mireia Lluch, filla de l'exministre socialista català assassinat per ETA, va trucar abans d'ahir al programa, al Món a Recull, i va demanar que, si us plau, els polítics deixessin de posar-se a la boca les víctimes del terrorisme. Les víctimes ho seran tota la seva vida. I no seran els polítics, sinó la memòria, qui decidirà si poden passar pàgina. La victòria no és matar. La victòria és deixar de fer-ho. I si el PP creu que deixar les armes és haver aparcat un camió amb caixes de pistoles 9 mm Parabellum davant de la seu de Bildu, són una colla d'ingenus. Però no, d'ingenus res. El que va dir el senador del PP no és ingenuïtat, és ser un miserable. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts a tu.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
De la terra, que ja és divendres. Per fi és divendres, 19 de maig del 2023.
I tant avui com el cap de setmana s'esperen matins més tranquils i a les tardes tempestes, sobretot cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. Les temperatures es mantindran sense canvis.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha dues incidències lluny de l'àrea metropolitana. Des de primera hora es talla tota la calçada a la C25 per un accident en sentit Lleida des de les Oluges i també prop de la població de Saus, a la carretera que uneix les poblacions d'Oriol i l'Armentera. En aquest cas, la circulació es talla en els dos sentits.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la campanya electoral de Melilla, de Bildu, d'una nova enquesta a Barcelona, de les Nacions Unides i del president Puigdemont, i de l'endemà de l'endemà de la capitulació del Real Madrid a la Champions davant del Manchester City. Però abans, Corinna Larsen. I atenció, perquè l'examant del rei emèrit protagonitza un nou capítol del serial. RAC1 us en pot avançar el contingut. Atenció, perquè Corinna conserva 8 caixes amb documents secrets de l'Estat. 8 caixes. Però no només hi ha documentació confidencial, sinó que també en aquestes caixes hi ha cartes d'amor i fotos personals que van acumulant durant la relació que mantenia amb el rei Joan Carles. És una de les principals revelacions que recull la sèrie documental Juan Carlos, la caída del rei, una producció de la plataforma Sky Showtime, que s'estrena dilluns que ve i a la qual ja hi ha tingut accés RAC1. Està dividida en 4 episodis i cada setmana se n'estrenarà un. Nosaltres hem vist els 2 primers i contenen revelacions realment explosives. I parla Corinna Larsen, que crec que en aquest documental es demostra també que és bastant divisible el que diu, perquè diu coses que són, no sé si dir poc creïbles, com a mínim estranyes. Les més sucoses, però, Corinna Larsen, que apareix a la sèrie documental amb el compromís de que explicarà tota la veritat després del fracàs de la seva relació.
De fet, una prova del fracàs és que jo estic avui aquí i revelen informació que s'hagués mantingut secreta per sempre.
A la sèrie documental que ha produït un equip de periodistes alemanys hi apareix Corinna Larsen, però també molts altres personatges, com l'omnipresent excomissari José Manuel Villarejo, que parla de les maniobres del CNI per silenciar-la, o el primer marit de Corinna Larsen, l'empresari Philip Atkins, que ara té una relació molt estreta amb el rei emèrit. De fet, per demostrar que són amics íntims, Philip Atkins, que repetim va ser el primer marit de Corinna Larsen, truca al rei emèrit a mitja entrevista. Escolteu.
Your Majesty, are you there?
Majestat, estàs aquí?
Philip.
Hola, em sents? Per algun motiu estrany no es creuen gaire el que dic, per això volia trucar-te, perquè he dit, perquè no el puc trucar si és el meu amic. I m'han dit, sí, clar, demostra-ho. Per això t'he trucat.
So that's why I've called you.
Qui ha dit que no em coneixes? Si som millors amics, anem a tot arreu junts.
Ja ho sé, era broma, però ja saps que els alemanys no tenen gaire sentit de l'humor.
L'amistat entre tots dos ve de lluny i, de fet, Atkins acompanyava Joan Carles i Corinna en la famosa cacera a Botswana de l'any 2012. Segur que recordeu aquell viatge. El rei va caure, es va trencar el maluc i va tornar d'urgència a Espanya per operar-se. Això va obligar la Zarzuela a explicar què havia passat i la premsa espanyola va descobrir l'existència de Corinna. Ella assegura que va fer tot el que estava al seu abast per ajudar el monarca, però després d'aterrar a Madrid, assegura que van començar els seus problemes.
I felt we had done so much to bring.
Crec que vam fer tot el que vam poder per portar el rei viu cap a Espanya i en prou bona forma com perquè el poguessin operar. Però ell es va adonar que no tindria ajuda, que no vindria cap avió del govern, que la seva família no havia organitzat un avió per venir-lo a buscar. Jo vaig trobar la manera. Vam anar a Madrid. Vaig deixar gairebé tot el meu equipatge a l'avió i quan me'l van enviar després, algú hi havia tirat àcid a les meves bosses. N'hi havia per tota la meva roba i hi havia fet forats.
The acid had gone through all my clothes and burned holes into them.
Tu pots creure o no pots creure, però tot és com molt estrany. De fet, l'excomissari Villarejo corrobora aquesta versió de Corinna Larsen i el que fa llavors el comissari Villarejo és assenyalar directament qui? Embolica que fa fort. La reina Sofía.
Claro, cuando uno entiende que los devaneos sexuales del rey pueden ser un problema de Estado, pues se busca la fórmula de que esos devaneos desaparezcan, ¿no? Reconstruyendo, por lo que investigué en el día, el primer error empieza cuando la reina dice al CNI que la eche, que a esta barragana, échenla de España si quieren que yo vaya a visitar al rey al hospital.
Esta barragana. Esta barragana. Quin nivell. Però segons Corinna, després de l'accident a Botswana, la Zarzuela no només va prendre la decisió de treure-se-la de sobre, sinó també a Joan Carles I. Per això van filtrar la famosa foto del rei somrient al davant d'un elefant mort, una imatge que va fer la volta al món i que va malmetre tota la seva reputació. Corinna Larsen, atenció, assegura que la foto era d'un altre safari, d'un safari anterior, però creu que llavors va sortir la llum pública per ja directament dinamitar el prestigi del rei emèrit.
Quan treuen la notícia el 2012, aquestes fotografies del rei Joan Carles eren fotografies falses d'un altre safari. No hi havia periodistes en aquell viatge. Havien de venir de dins perquè ningú de fora tenia accés a aquesta informació.
Tot allò va provocar que Corinna i Joan Carles trenquessin. La relació havia començat el 2004 i, segons explicar, havien anat de debò. Tant que, segons diu Corinna, el rei va volar fins a Berlín, va conèixer el pare d'ella i li va demanar la mà de la seva filla.
Whilst I was initially reticent.
Si al principi era una mica reticent i cautelosa, al cap d'un temps això va desaparèixer perquè era molt clar que teníem una relació seriosa. Jo també estava molt enamorada d'ell. Així que això nostre era una relació molt profunda i verdadera. El rei va viatjar per veure el meu pare a soles per assegurar-li que era molt seriós amb mi. M'ho va proposar amb un anell de compromís preciós.
Jo crec que la venjança de Corinna és tan bèstia, que a vegades quan et passes de frenada, no ho sé, Ella diu que vivia en un pavelló de casa a prop de la Zarzuela, que el rei havia fet arreglar expressament perquè ella s'instal·lés, i l'anava a visitar cada dia. Però, amb l'escàndol de la cacera, la relació s'acaba abruptament. Ella fuig cames, ajudeu-me, cap al seu apartament de Mònaco. Això sí, i aquí està la clau de volta de tot, i on segur que a partir d'ara comença a haver-hi el merder, que és aquesta... Repetim que tot això surt d'un reportatge d'un documental o d'una docusèrie que emetrà el canal Sky Showtime, una docusèrie alemanya on parla clarament Corina tot plegat, i on hi haurà tot el merder, tot l'aldarull, és que ella, teòricament, va amb unes caixes on hi ha un pilot de fotos privades, cartes d'amor, però sobretot documents secrets de l'Estat. Informa Jordi de Planell, que ja ha vist els dos primers capítols.
Encara guarda tots aquests documents en 8 caixes negres i, de fet, n'obre una davant de les càmeres.
Here is box number one.
Aquí hi ha la primera caixa, una de les 8 caixes negres. La caixa plena reflecteix les moltes cartes personals que rebia. Heu de saber que el rei m'acostumava a escriure de forma diària, així que hi ha centenars de cartes personals, notes, missatges que arribaven amb flors... A les caixes hi ha un nombre de documents relacionats amb temes polítics o de relacions internacionals confidencials a Espanya. Si agaféssim el contingut d'aquestes 8 caixes, segurament podria documentar cada dia o setmana des del principi d'aquesta relació.
From the beginning of this relationship to the end.
Segons Corina Larsen, el CNI era conscient que tenia tota aquesta informació i va enviar uns quants agents a casa seva, a Mònaco, amb l'excusa que la protegirien dels paparazzis. A canvi, li van exigir que recopilés tota la paperassa que conservés de la seva relació amb el rei i l'entregués a l'Estat.
It was explained to me that I had to put together personal documents.
Se'm va explicar que havia d'adjuntar documents personals, cartes, fotografies. Per suposat, vaig fer-ne cas. Això m'ho van demanar el rei i també el general Sanz Roldán com una operació per protegir-me dels paparazzis a Mònaco. Però a Mònaco no es permet l'entrada de paparazzis a dins d'edificis. El meu edifici tenia un nivell de seguretat molt alt i estava al costat de la comissaria de policia. El rei també em va dir que aquesta missió s'estava duent a terme amb el permís del príncep Albert.
Mission happened with the permission of Prince Albert.
Larsen diu que temia per la seva vida i que per això va accedir a fer tot el que li demanaven. Va recopilar els documents, els va guardar en aquestes 8 caixes negres i se'n va anar amb els agents del CNI cap a l'aeroport de Niça.
Bueno, ara ja el que passa aquí, això ja és... A Niça es veu que els esperava un avió privat que els havia de portar a tots dos fins a Madrid. Però aquí arriba... És que és de pel·lícula d'allò de... Dius, vinga, va, un gir argumental. Saps allò 24 que dius, vala, vinga, doncs mira, atenció al gir argumental, Jordi.
Sí, perquè Corina va enganyar els espies espanyols i es va escapar amb els papers cap a Londres. Ho expliquen l'excomissari Villarejo i ella mateixa.
Recuerdo en alguna comida con gente del CNI nos montábamos de risa porque fue de parbolillo, o sea, como picaron, ¿no?
It is normal procedure.
És el procediment habitual a la terminal privada de Niça. Es carrega l'equipatge ràpidament. Només un cop s'ha fet això, els passatgers passen per la seguretat.
Pide los pasaportes y mientras están en la sala de espera se los deja en tierra, ¿no?
Vaig decidir que agafaria aquest vol sola.
És a dir, Corina va ordenar als auxiliars de vol que anessin carregant les caixes amb la documentació. I mentrestant, a la terminal, va demanar el passaport als agents del CNI amb l'excusa que havia d'incloure'ls a la llista de passatgers. Però, en realitat, va desfer-se d'aquests passaports i va córrer a agafar l'avió tota sola. El vol, finalment, no es dirigiria cap a Madrid, sinó cap a Londres. Allà ja l'esperava el seu propi equip de seguretat, que la va escortar fins a una cambra cuirassada al centre de la ciutat.
Hola.
They were dropped at the cell.
Les van guardar una cambra cuirassada a les voltes de plata, que semblen un búnquer de Churchill. Han resistit dues guerres, per tant, són el lloc més segur que se'n pugui ocórrer.
Segons Corina, conscient de l'error, l'aleshores director del CNI, Félix Sanz Roldán, va anar a Londres per amenaçar-la i recuperar els documents, però ella s'hi va negar. I una dècada després, sempre segons la seva versió, els secrets de Joan Carles I continuen desats en aquella cambra cuirassada londinenca.
És una mescla de Spy Game, The Crown, Torrente i Mentires Arriesgades. Bueno, en fi, en resum, Corina Larsen dobla l'aposta, posa pressió al rei emèrit de retrucar l'Estat i es bomba, això repeteixo, que és una sèrie alemanya, amb veu de Corinna Larsen. O sigui, poca broma, perquè això no és això que diguis, bueno, no, és una sèrie que es fa a l'Estat i que... No, no, és una sèrie alemanya que va Sky Showtime, per tant, va arreu del món, i resulta que diu que té un as amagat a la màniga i que i aquesta has amagat a la màniga no una, no dues, no tres, no quatre, sinó 8 caixes que contenen documents secrets d'Estat, a banda de cartes d'amor i fotografies personals de l'època en què mantenia la famosa llar de relació sentimental amb el rei emèrit. Això, com dèiem, és el que expliquen diversos testimonis. El primer, Corina, el seu exmarit i amic íntim de Joan Carles, o l'excomissari Villarejo, entre alguns d'altres. És aquesta docu-sèrie que es diu Juan Carlos, la caída del rei, de Sky Showtime, que s'estrena dilluns, que té 4 capítols, dels quals a RAC1 n'hem vist ja els 2 primers, concretament en Jordi de Planell. Un 2 capítols que comentarem a la tertúlia a partir de les 9, que es posa interessant, amb Jordi Bosch, amb Glòria Serra, amb Cris Puig i amb Ernest Folk. Escoltem ara el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Pere Cullell.
Hem arribat a un punt que els nous escàndols que es van coneixent de la intimitat o dels negocis del rei emèrit Joan Carles només tenen l'interès de la morbositat. Ja no hi ha res que escandalitzi, ni que sorprengui, ni que afecti a la societat espanyola. És tan ampli el mostrari de baixeses que acumula l'exmonarca que ja només desperta la curiositat xafardera de saber-ne algun detall més, com si fos una sèrie d'una plataforma. Per això surt a Sky Showtime i no als telenotícies. Encara algú podria dir que les noves revelacions que fa Corina podrien desacreditar la monarquia espanyola. Però Corina va ser la primera en participar de la festa quan hi sortia guanyant. I si ara ho revela és per treure en profit i no per res més. I després els monàrquics convençuts ja els va bé que el rei faci el que vulgui, que per això és el rei, i per això defensen que no ha de rendir comptes per res davant ningú. Els que no som tan monàrquics i veiem que mai no passa res, ja no ens fem ni mala sang, només faltaria que sobreperdéssim la salut per aquests irresponsables. Aquí ara també hi surt Villarejo. Ja ni ens impressiona. Forma part del nostre zàping d'esperpent diari.
Encara estic estat d'això. Parlarem, la tertúlia, a partir de les 9 amb la Glòria, amb l'Ernest, amb en Jordi, i amb la Cris, amb la Serra, amb el Folk, amb el Bosch i amb la Puig, sobre aquest nou documental que repetim avançat en 2 capítols aquí al Món a RAC1. Corina Banda, hi ha la campanya electoral del 28M amb la irrupció, atenció, perquè això també és gruixut, però gros, un possible escàndol de frau electoral a Melilla, a banda de la mandonguilla de Bildu, ETA, el PSOE, Feijó, Ayuso, amb les víctimes del terrorisme pregant respecte.
Diari de campanya. Dia 8.
I comencem a Melilla perquè, déu-n'hi-do, amb la informació que hem sabut les últimes hores, la policia investiga un possible frau electoral amb el vot per correu. Sospita que s'han comprat milers de vots a 100 i 200 euros la papereta. El que ha fet saltar, evidentment, totes les alarmes és que aquestes eleccions ha demanat al vot postal un 20% del cens, 10 vegades més que la mitjana espanyola. O dit d'una altra manera, a Melilla l'han demanat més de 11.000 persones, que és pràcticament una tercera part dels ciutadans que van votar a les últimes eleccions municipals fa 4 anys en aquesta ciutat autònoma. Arran d'aquestes xifres desorbitades i del robatori de desenes de paperetes als carters que repartien la informació electoral, la policia es va posar a investigar. Sospita la policia que hi ha una estructura mafiosa que paga a persones vulnerables per comprar el seu vot. Creuen que els responsables del frau recullen les paperetes a casa d'aquestes persones, els paguen un tant i després les entreguen ells a correus. Davant d'aquesta situació, la Junta Electoral ha acordat exigir als votants per via postal que s'identifiquin obligatòriament amb el DNI quan entreguin la papereta. Fins ara no era indispensable, només es reclamava la identificació per sol·licitar i recollir la documentació, però no a l'hora de lliurar el vot. La policia sospita que es podrien haver comprat fins a 10.000 paperetes. I la delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mó, admetia a Televisió Espanyola que amb aquests vots s'escull un terç de l'Assemblea de Melilla.
Son 10.000 personas las que han solicitado el voto por correo, una cifra que para un censo de 55.000 aproximadamente electores es muy elevado, habida cuenta de que en 2019 fueron unas 34.000 personas las que votaron en Melilla. Por lo tanto, podríamos estar hablando que la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, un tercio de esta Asamblea, podría estar ahora mismo en el voto por correo y, por lo tanto, es algo grave.
De fet, la situació a Melilla és molt tensa, fins al punt que els carters de correus van amb escorta. La investigació està encara sota secret de sumari, però en una entrevista al 9C de RAC1 aquest vespre, el responsable sindical de l'empresa postal a Melilla, Juan Diego Román, explicava en quines situacions s'han hagut de trobar.
Personas pidiendo y exigiendo su documentación electoral, que hizo que tuvieran que abandonar el lugar de prisa y corriendo para evitar malos mayores. Después hubo un hurto en una motocicleta donde forzaron la cerradura, y el más grave o el más llamativo fue que dos asaltantes encapuchados se bajaron y le sustrajeron la documentación electoral a la fuerza, ¿no?
I sobre l'escenari que s'obre a partir d'ara, l'exvocal de la Junta Electoral, Manel Traiter, pronostica que no s'anul·laran els vots. Ho deia també el 9C de RAC1.
No sé els indicis que tenen. A l'anul·lar tots els vots per correu, jo no crec, sincerament, que ho facin, perquè haurien d'anar vot per vot. I per tant, haurien de saber quins són els vots que s'han comprat i la resta que no s'han comprat.
I no és la primera vegada que roben vots postals a Melilla. L'any 2015 i 2019 es van robar vots d'alguns vehicles, en aquests casos, però sense cap intimidació ni violència. I encara sobre la seguretat d'aquesta campanya, el CNI està enviant recomanacions als partits per evitar ciberatacs que poguessin alterar el vot. Segons el diari El País, els ha enviat una guia amb una vuitantena de pàgines amb consells per reforçar la seguretat dels seus sistemes informàtics, telèfons mòbils i xarxes. El document remarca que sovint es pensa que un atac informàtic pugui alterar el recompte de vots, però recorda que les votacions també es poden condicionar revelant informació delicada o amb notícies falses. Melilla banda, el que dèiem, una mandonguilla que cada dia és més difícil de digerir. Bildu, ETA, el PP, Sánchez, Feijó, Ayuso, i al final de tot, i com sempre, oblidades les víctimes del terrorisme. Alberto Núñez Feijó torna a treure a passejar el fantasma d'ETA durant la visita a Catalunya. El líder popular va venir ahir a donar suport als candidats populars, però es va centrar més una altra vegada en la polèmica de les llistes de Bildu i l'espantall d'un terrorisme que ja no existeix. Feijó va carregar contra Pedro Sánchez per teixir acords amb l'esquerra Berchale.
Decir, como ha dicho el presidente del gobierno de España, probablemente el que no ha hecho nada contra el terrorismo, porque se lo encontró solucionado cuando llegó al gobierno. Que el Partido Popular siempre le interesó el terrorismo y que nunca le interesó acabar con ETA es una ignominia propia de un presidente del gobierno de España. Es una ignominia que no podemos aceptar en ningún caso.
Núñez Feijóo va ser l'estrella de l'acte central que el PP de Catalunya va organitzar al Turó Parc, al Part Alta de Barcelona, on els populars esperen rescatar més vots el pròxim 28 de maig. Ho seguia la Mar Poyato.
Alberto Núñez Feijóo va aterrar a Barcelona i va anar de cara a barraca. Va pujar al faristol i davant d'unes 700 persones va deixar anar els missatges que tenia el guió. No va voler respondre a Isabel Díaz Ayuso, ni tampoc va fer cap referència a la suposada tupinada de Melilla. El líder del PP, això sí, va fer una bona rebuda als nous convidats.
Yo quiero darle las gracias a todos los dirigentes, a todos los afiliados y a todos los simpatizantes de Ciudadanos que nos están dando su apoyo.
També va parlar d'ocupes, del tema estrella de la campanya popular. Feijóo assegura que de totes les ocupacions que hi ha a l'Estat, el 45% es fan a Barcelona. Per això el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, li va enviar aquest missatge a Ada Colau.
Querida Ada, si alguien se compra un piso y lo paga, el piso es suyo. Querida Ada, si tanto te gustan los ocupas, los instalas en tu casa.
Precisament avui, el candidat del PP a Barcelona, Daniel Cirera, anirà a la Ciutat de la Justícia a presentar una denúncia contra l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per permetre que els ocupes delinqueixin.
Però l'embolic del Partit Popular amb Bildu continua pel vers a banda que manté Isabel Díaz Ayuso. La cúpula contradiu la presidenta de Madrid i evita demanar la il·legalització de l'esquerra Berchale, Ayuso, però no baixa del burro i insisteix que és molt urgent apartar del tauler polític al partit a Berchale.
Yo creo que se puede revisar y creo que deberíamos intentarlo. Es entender que partidos, ya no solo que han cometido los más graves delitos, sino que han viciado los censos del País Vasco, no pueden incurrir en las elecciones.
El cas és que Díaz Ayuso s'ha quedat sola en aquesta batalla contra Bildu, com sentia en la cúpula del PP espanyol, també li gira l'esquena, però és que també ho ha fet l'associació de víctimes Covite, l'autora de la polèmica llista de candidatures en noms d'exetarres i d'altres que no ho han estat mai. La seva presidenta, Consuelo Ordóñez, ha acusat la candidata del PP a la Comunitat de Madrid de fer una clara banalització d'ETA en estat pur. A més, la Fiscalia també ha descartat la il·legalització del Partit Basc amb tots els ets i uts. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la fiscalia no veu cap indici per il·legalitzar Bildu. Per això descarta aquesta possibilitat i deixa clar que és un partit amb totes les garanties democràtiques. D'aquesta manera, para els peus, per exemple, a Ayuso, que tot i això insisteix en el seu discurs.
Bildu no son los herederos de ETA, es ETA, son los mismos. ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, quiere destruir España y provocar una confrontación.
La contradeia poc després des del PP la secretària general Cuca Gamarra.
Nosotros las consultas que hemos hecho en nuestros equipos jurídicos consideran que no se incurriría en ese supuesto.
En el seu informe, per cert, la fiscalia recorda que els 44 candidats de Bildu condemnats per terrorisme ja han complert la sentència i que, per tant, es poden presentar unes eleccions.
Això a Navarra, el Partit Socialista gairebé s'ha vist obligat a dir, això a Madrid dèiem, a Navarra el Partit Socialista gairebé s'ha vist obligat a dir que no formarà govern amb l'esquerra Berzale, l'afer no secundari. A Navarra totes les enquestes fins ara han donat la majoria a les esquerres amb Bildu com a partit clau per intentar impedir aquesta situació. Aquesta nit els candidats d'UPN, els conservadors navarresos, el PP i Ciutadans han anat amb tot contra el candidat de socialista i actual presidenta foral, Maria Chivite, fins al punt que Maria Chivite ha acabat dient a crits que no inclourà Bildu al govern. Així responia a les pressions contínues del candidat d'UPN, Javier Esparza, a Navarra Televisió.
Hemos dicho, dígame el Partido Socialista no va a llegar a un acuerdo de gobierno con EH Bildu. Y lo hemos dicho claramente, y hemos dicho cómo queremos.
Y en el año 2019 dijeron que no iban a gobernar con Bildu. Y usted es presidenta gracias a EH Bildu, absolutamente todas.
Y usted ha firmado cosas
contando
con EH Bildu.
Señora Chivite,
Navarra Suma y EH
Chivite,
Bildu. Esta legislatura... Sea
que no
honesto.
Va a hacer gobierno con EH Bildu, sí o no, señora Chivite.
El Partido Socialista ha dicho que no va a formar parte de un gobierno con EH Bildu.
Está hablando
de
arriba.
Escoltem el comentari de la periodista, el periòdico i col·laboradora del Món RQ, Pilar Santos.
A vegades no celebrem prou les coses bones que ens passen. Si a Espanya la vida dels ciutadans ha millorat de manera considerable, és perquè el terrorisme d'ETA va acabar ja fa 12 anys. Va ser un èxit col·lectiu de la societat, dels jutges, dels fiscals, de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, dels polítics. La notícia va arribar amb un govern socialista, sí, el 2011, amb José Luis Rodríguez Zapatero, però després amb Mariano Rajoy del PP va haver detencions i un procés discret en França i amb els dirigents de la banda per avançar en el camí de la pau. Crec que ara Vox i també Isabel Díaz Ayuso poden seguir dient aquestes bestieses de que ETA està viva perquè aquests anys no hem celebrat prou que el terrorisme a terra va acabar. Potser no ho hem dit prou fort per por, per si algú ens volia retornar a aquelles pàgines fosques de la nostra història. Aquests dies penso que encara queda molt camí per recórrer en aquest procés de pau. Alguns polítics han de deixar de demostrar que vivien millor contra ETA i d'altres, els de Bildu, han de fer un pas endavant i condemnar els atemptats.
D'altra banda, el PSOE denunciarà uns cartells electorals que han aparegut al metro de Madrid contra Pedro Sánchez. S'hi poden llegir frases com «Yo en mi Falcon, tú en mi cercanías» o «Se llamaba cercanías hasta que se encargó Pedro Sánchez y ahora se llama averías». O encara una altra «Mi Falcon tiene más frecuencia que tu cercanías». Aquesta publicitat que apareix en plafons electrònics només es troba a la cèntrica estació de Sol, però els socialistes ja han avisat que ho portaran a la Junta Electoral. No se sap qui hi ha al darrere d'aquests anuncis. Si estem parlant d'anuncis anònims. Mentrestant, a Cádiz, un dels candidats a l'alcaldia és qui va guanyar el primer gran hermano, Ismael Beiro, que es torna a presentar amb un partit que ha creat ell. Dic que es torna a presentar perquè ho va fer una vegada. Es diu Càdiz Sí. Doncs bé, en una entrevista li han preguntat si és feminista o no és feminista. I ha començat a divagar per evitar pronunciar-se. És gairebé un minut de giragonses i ho hem escurçat en aquests 40 segons.
¿Eres feminista, Ismael?
¿Sabes qué ocurre? Que cuando llega el 8 de marzo yo le siempre digo a mi amiga, si yo quiero ser como vosotras, si soy más inteligente, os cuidáis más. Soy más generosa, soy más responsable, porque lo demostráis como madre que soy. A la hora de tener un bebé, las mujeres son mucho más responsables. Soy más inteligente, pero que lo tengo claro. Yo a todo el mundo digo, no digáis nada, que ellas son más inteligentes y os pueden tumbar en cualquier momento. La igualdad, en el siglo XXI, no tenemos que hablar de igualdad, tenemos que hablar que, para mí, o igualdad o mejores que nosotros.
Pero no me has dicho si eres feminista o no eres feminista.
Yo soy de Cádiz. Dios hizo a tres personas cuando creó ahora la humanidad, a los malos, a los buenos y a las personas de Cádiz.
Eres feminista y yo soy de Cádiz. Y a Burgo de Osma, que es a Soria, l'alcalde y candidato del PP, Antonio Pardo, resulta que es boca canta y ha fet del seu himne de campanya una cèlebre cançó que va popularitzar a les primeres eleccions, les de l'any 1977, María Hostiz, i que es diu Un pueblo es.
Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es. Abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, poniendo a vida vida el ladrillo en la esperanza.
Doncs déu-n'hi-do que bé canta l'alcalde i candidat del PP, Antonio Pardo, aquesta cançó de María Hostiz. Pardo és aficionat, òbviament, a la música i acostuma a compartir gravacions seves cantant. Són 8:45 del matí. A Barcelona la campanya avança, però freca freca, Teresa referma cada dia que passa. I en cada nou sondeig, el darrer publica aquest matí l'ABC i situa el PSC amb un avantatge mínim per sobre de Barcelona en Comú i de Junts. Segons l'enquesta de GAT3, Jaume Collboni guanyaria les municipals a la capital en 10 regidors, seguit de prop d'Ada Colau, que n'obtindria 9, just al darrere Xavier Trias, 8 o 9, i Ernest Maragall seria quart amb 7. El ple de l'Ajuntament el tancarien el PP amb 4 representants i Vox, que veuríem si acabaria entrant amb 2 o 3. Ni Ciutadans, ni la CUP, ni Valent superarien el llindar del 5% de vots necessaris per obtenir representació. Mentrestant, Jaume Collboni va sortir a la pesca del vot històricament convergent independentista també a Sarrià en un acte amb l'exconseller Santi Vila entre el públic assistent. Collboni va treure a passejar la por pel procés, acusant Xavier Trias de fer propostes que generen inseguretat tant política com jurídica. Cesc Giró.
Dia de campanya de retrets, matí i tarda. Xavier Trias l'acusa d'amagar l'essència de Borràs i Puigdemont a la llista i li retreu que vulgui donar lliçons de seguretat quan les seves propostes, diu, indiquen tot el contrari.
Nosaltres pensem que el senyor Trias és el candidat de la inseguretat. De la inseguretat jurídica, quan fa afirmacions com les que ha fet, que els impostos a Barcelona els pagarem a l'Agència Tributària Catalana. És el candidat de la inseguretat també política, quan diu que farà complir els mandats del 1 d'octubre, és el candidat de la inseguretat també als carrers de la ciutat de Barcelona.
S'hi va referir en un acte a Sarrià amb representants de col·legis professionals i la sorpresa de Santi Vila entre el públic, un idili amb la número 2 de la llista, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Eugènia Gay.
Em té enamorat, amb el sentit no estricte del terme, amb el vostre permís, no cal que ho matisi, A mi m'agrada rodejar-me de gent que sigui millor que jo.
Els socialistes insisteixen que estan al centre de totes les crítiques en campanya, creuen que ni Trias ni Colau s'esperaven, reivindiquen tanta força a les enquestes.
A tot això, la mobilitat i les competicions esportives internacionals, amb Barcelona de possible protagonista, han centrat bona part de la campanya a les últimes hores. Xavier Trias acusada Colau de torpedinar aquests esdeveniments que venen a Barcelona. El candidat de Junts defensa que es faci la Copa Amèrica a la capital catalana i acusa l'alcaldessa de no fer un bon manteniment dels equipaments esportius. Adrià Santasusagna.
Trias creu que si no s'han fet els Jocs Olímpics d'hivern, en part és culpa de la manca de lideratge de Colau i pels pèls no ha saltat la Copa Amèrica. Trias creu que aquests esdeveniments són clau per Barcelona.
No és una competició de vaixells d'uns tios molt rics que tenen uns vaixells molt sofisticats. No, no. És l'altíssima tecnologia. Copa Amèrica, més mobile, més al sonar, i amb això tu t'ho poses a la cartera, vas pel món, ho expliques, i estàs col·locant Barcelona a un nivell que poques ciutats en el món poden tenir.
I afegeix que les instal·lacions esportives no estan en bon estat, així de contundent es mostrava.
Van caure els pantalons per terra. Com pot ser que nosaltres tinguem un cap de futbol de gespa que et pots trencar la cama? Perquè està fet un desastre. Que a més hi has fet un poliesportiu que hi entra l'aigua, que hi entren els coloms, que s'hi caguen. Però què és el que estem fent?
Trias aposta per reduir l'IVA a l'activitat esportiva.
Ada Colau, mentrestant, considera que la Copa Amèrica encaixa dins del model de ciutat que proposen els comuns, perquè Barcelona és una ciutat abocada al mar. En canvi, creu que recuperar la idea d'uns Jocs Olímpics d'estiu només respon a la nostàlgia i a la falta d'idees. Sílvia Solanes.
Per Colau, la prioritat a nivell esportiu és que cap infant es quedi sense practicar-lo per temes econòmics i d'aquí les beques, però admet que no és incompatible amb grans esdeveniments sempre que siguin de futur i encaixin en el model.
Hem dit no als Jocs Olímpics d'hivern perquè era un despropòsit, en plena emergència climàtica, però en canvi hem dit sí i ens encanta ser la seu de la Vuelta Ciclista en una ciutat que està apostant per la bicicleta o la Copa Amèrica de Vela, que és el tercer esdeveniment esportiu més important del món, amb una ciutat de nàutica. Per tant, té tot el sentit, no?, que en una ciutat de nàutica es faci la Copa Amèrica de Vela. Doncs això, per exemple, ara estem impulsant el nou port olímpic.
Colau va dir en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies, on també va presentar l'òptica pública, l'estil del dentista municipal.
Encara sobre esport i els grans esdeveniments, l'alcaldessa i candidata a la reelecció diu avui a Mundo Deportivo que li agradaria acollir el Mundial de Futbol Femení l'any 2031. Creu que la ciutat té les infraestructures necessàries i les millors jugadores del món i avança que demanaran una reunió amb el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, per proposar-li. Tot i que no oblidem que un Mundial de Futbol, sigui masculí o sigui femení, mai l'organitza una ciutat. Per tant, efectivament, s'haurà de parlar amb Miquel Iceta perquè qui ho proposa, bàsicament, sempre és un país. Sobre les propostes vinculades a la mobilitat, Jaume Collboni promet cobrir el 60% de les rondes en un termini de 30 anys, una obra faraònica que costaria uns 1.500 milions d'euros i que dependria dels alcaldes que hi hagi les pròximes dècades. Des d'Esquerra, Ernest Maragall proposa construir un tercer túnel de Rodalies per incrementar un 50% de la capacitat de la xarxa de trens. I Eva Parera vol fulminar els carrils bici de la ciutat a totes les vies ràpides. Maria Costa.
La proposta dels socialistes consisteix en cobrir un tram de la Ronda de Dalt a Vall d'Hebron i 8 quilòmetres més a la litoral, ho deia Collboni.
Ha de beneficiar directament de més de 100.000 barcelonins i barcelonines que viuen ara a l'entorn de les rondes, guanyar 500.000 de metres quadrats de verd i d'espai públic.
Maragall es fixava en Rodalies, un nou túnel entre el Morrot, a Montjuïc i l'estació de França.
Oferim la possibilitat d'augmentar en un 50% la xarxa de Rodalies que alimenta Barcelona. Connectada, comptant amb les grans estacions de Barcelona, vol dir Penedès, vol dir Garraf, vol dir Maresme, vol dir Vallès.
I l'alcaldable de València, Eva Parera, proposa fer desaparèixer directament els carrils bici de les vies ràpides.
Que els carrils bicis que estan a totes les vies ràpides de la ciutat han de desaparèixer si volem començar a recuperar una mica la mobilitat a la ciutat.
Per exemple, els carrils del carrer Aragó, la Meridiana o la Via Augusta.
Gràcies, Maria. Mentrestant, escolta, la contracrònica de la campanya a Barcelona que signa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Gemma Herrero.
Alberto Núñez Feijóo estuvo ayer en Barcelona después de pinchar en Santander, donde la mitad del aforo del Palacio de Festivales estaba vacío. Y se fue al Turo Park para apoyar a Daniel Sirera. Pero adivina adivinanza, ¿de qué habló? Pues de ETA, claro. Lo malo para él es que, puestos a ser populistas, Isabel Díaz Ayuso le gana por goleada. Porque horas antes había asegurado que ETA sigue viva. Por supuesto, el Falcón, el avión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, también salió. Y sobre Barcelona, donde fueron la última fuerza en las últimas elecciones con dos regidores, Feijóo está convencido de que serán la llave para la alcaldía. Y no, no estoy de broma. Y la mala noticia es que, según las encuestas, Vox tendrá más votos que el PP y podrían llegar a los cuatro regidores. Los extremos le adelantan y la peor noticia de todas es que no solo perderá él, sino que perderemos todos.
Fora de la capital, Esquerra aprofita la relliscada de Junts a Badalona i es reivindica com l'únic partit que pot evitar que Xavier García Albiol torni a ser alcalde. Tot i que el candidat de Junts es va afanyar a rectificar, Esquerra se n'aprofita i posa el dit a la nafra, Laia Colomer.
Esquerra ha trobat un ganxo en les paraules de David Torrents i ho van voler aprofitar en el míting d'ahir a Badalona. Raül Romeva va marcar terreny des de bon inici.
També hem vingut a netejar nosaltres, a netejar el feixisme d'una punyetera vegada.
I el president Pere Aragonès va assegurar que Esquerra és l'única candidatura que deixa clar amb qui no pensa pactar.
Qui vulgui parar l'Albiol, que voti Esquerra Republicana. Totes les altres opcions generen dubtes. Totes les altres opcions no ho tenen clar. Quan s'ha hagut de parar l'Albiol, nosaltres hi hem estat.
I l'alcaldable Àlex Montornès va sortir per escalar els votants de Junts.
Alguns que aquesta campanya deien que s'hi deixarien la pell i el que s'hi han deixat és la credibilitat.
Però també va tocar el rebre el PSC, a qui Esquerra va acusar de prioritzar la Moncloa.
A tot això, tot plegat, mentre Junts per Catalunya puja el to contra Esquerra, qui acusa de no fer res per la independència. Laura Borràs diu que el president aragonès ha fulminat el projecte i critica que s'hagi oblidat del full de ruta.
De la independència ja no en parlen, o en parlen molt poc, o amb la boca petita, o ara perquè venen eleccions. Havia de ser el govern de la independència i s'ha convertit, tristament, en el govern de la incompetència. Igual resulta que en lloc de culminar volia dir fulminar. És només una lletra, però marca bastant la diferència.
D'altra banda, Santa Coloma de Gramenet, l'alcaldessa Núria Parlon opta a la reelecció d'un càrrec que ocupa agafar gairebé 14 anys amb mà de ferro, ara governa en majoria absoluta amb 17 regidors. Ciutadans va aconseguir el segon lloc, lleugerament més endavant que els Comuns i Esquerra. Els republicans confien, com a mínim, poder condicionar la formació del nou ajuntament amb el fitxatge estrella del Gabriel Rufián, Cesc.
La socialista Núria Parlon defensa el seu llegat i demana 4 anys més per continuar transformant la ciutat.
Santa Coloma s'hi juga la transformació que ha encetat ja fa més de 10 anys per transformar-se i ser una ciutat puntera i innovadora en la reducció de les desigualtats, la creació d'ocupació, una ciutat segura.
El republicà Gabriel Rufián però creu que és hora de trencar aquesta hegemonia.
Gent que governa des de fa tant de temps que pensa que les ciutats són seves. Jo crec que és l'oportunitat que tenim d'intentar doncs, tombar aquests règims o que almenys doncs, aquest partit que se'n diu PSOE tingui l'obligació de pactar o de parlar o de negociar amb algú.
Des de Ciutadans, Dimas Gragera espera que la davallada de resultats que arrosseguen a nivell global no els faci perdre la segona plaça.
Jo no negaré que les tendències poden influir, però des de fa 8 anys nosaltres hem estat allunyats d'ideologies i hem plantejat un projecte local.
Els Comuns, que tenen 3 regidors, confien també créixer i ser decisius a l'hora de formar govern.
Falten 9 dies per les eleccions. Però hi ha vida més enllà d'aquestes eleccions quan falten 20 minuts per arribar a les 9 del matí. L'ONU condemna Espanya per haver vulnerat els drets polítics del president Carles Puigdemont. El Comitè de Drets Humans conclou que el jutge Llarena va violar els drets de l'expresident quan el va suspendre com a diputat del Parlament. Les Nacions Unides fan cas així de la denúncia que l'equip jurídic internacional de Puigdemont va presentar a fa 5 anys i demanen a l'estat espanyol que ho repari. Marc Martínez Amat.
Segons el dictamen que ha aprovat aquest comitè, Espanya va vulnerar l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que reconeix el dret de participació, i això va passar quan Llarena va suspendre automàticament Puigdemont com a diputat en el moment que el processava per rebel·lió, sense cap sentència ferma. En canvi, l'ONU descarta que es vulnerés cap dret quan es va impedir la investidura telemàtica de l'expresident al gener del 2018, quan ja era Bèlgica. El comitè ara dona 180 dies a Espanya perquè l'informi de què farà a partir d'ara, tot i que no té cap força vinculant. Puigdemont ha reclamat a l'Estat que mogui fitxa en un vídeo penjat a les xarxes.
És el moment que Espanya prengui decisions ja. Fa massa temps que dura. Han vingut altres condemnes contra Espanya i crec que en vindran més. I Espanya no fa res. Fa alguns maquillatges, però en realitat el nucli dur que permet que es continuïn violant drets polítics es manté intacte. I seria el moment que no continués violant més.
L'expresident considera que el dictamen avala la decisió d'anar a l'exili per evitar la presó.
I encara vinculat amb el vessant jurídic del procés, alguns investigats a l'Audiència Nacional pel Tsunami Democràtic demanaran l'arxivament de la causa. Això si no ho fa abans la Fiscalia o el mateix jutge. Per les defenses, el resultat de 4 anys d'investigació és molt pobre i no només ensorra totes les imputacions de terrorisme, sinó fins i tot les de desordre públic. L'advocat de 2 dels implicats, en Benet Salelles, apunta a RAC1 que la causa hauria d'acabar aquí.
Que el més digne seria tancar definitivament aquest expedient, aquesta carpeta, i que s'arxivés tot això sense necessitat ni de citar ningú ni d'allargar més, no?, una investigació que no s'hauria d'haver iniciat.
A més, segons ha pogut saber RAC1, alguns dels noms que les últimes setmanes han anat apareixent als mitjans de comunicació com a possibles investigats ja tenen confirmat per l'Audiència Nacional que no és així. Tot plegat després que el jutge decidís aixecar el secret de sumari Benet Iñigo.
La documentació de l'Audiència Nacional revela que durant molt de temps la investigació de Tsunami va estar encallada. De fet, els informes de la Guàrdia Civil només comencen a posar noms sobre qui hi ha darrere quan els arriba informació del jutjat 1 de Barcelona a través de l'operació Volhov. Amb aquelles punxades de telèfon i de comís de mòbils i ordinadors, s'assenyala els empresaris Xavier Vendrell, Oriol Soler i Josep Campmajor com a persones relacionades amb la direcció de Tsunami. L'advocat Benet Salelles assegura, però, que no els relacionen en cap acte violent.
Al final del camí, el que tenim són unes persones a les que se les relaciona amb convocatòries de manifestacions pacífiques en camps de futbol, tallant vies de circulació que la pròpia jurisdicció ordinària ha dit que són exercici del dret fonamental de reunió.
La mateixa Guàrdia Civil descarta que altres noms suggerits pel jutjat de Barcelona, com ara David Madí, tinguin res a veure amb Tsunami. I sobre la implicació de Marta Rovira o David Fernández i altres, els atestats fan hipòtesis, però tot just a partir de converses d'altres, i de moment aquestes persones no tenen cap comunicació oficial. Sí que la tenen, i per confirmar que n'han quedat fora, aquells que han demanat personar-se la causa, i el jutjat els ha dit que no poden perquè no estan imputats.
El sumari també revela les dificultats que ha tingut l'Audiència Nacional per seguir la pista del Tsunami a escala internacional, fins al punt que els Estats Units han arrufat el nas per les acusacions de terrorisme i Suïssa directament s'ha negat a col·laborar, Benet, amb la justícia espanyola.
La resposta suïssa és molt contundent. El jutge va demanar informació d'un compte bancari presumptament vinculat a Tsunami i l'Oficina Federal de Justícia suïssa els va respondre que no, perquè no només no hi veien terrorisme, sinó que dubten que els fets siguin delicte.
Los hechos imputados a la plataforma Tsunami Democratic están relacionados con varias manifestaciones de desobediencia civil contra el poder central español. El carácter político del delito, si existe delito, constituye en todo caso un motivo de inadmisibilidad de la solicitud. De los hechos no se desprende el uso de la violencia criminal.
A Estats Units li van demanar informació sobre els creadors de l'aplicació de Tsunami. Fins a dues vegades, la Fiscalia Federal Nord-Americana intenta que la justícia espanyola aclareixi molts interrogants sobre per què es demana aquella informació i com s'han obtingut les dades per arribar fins aquí.
Necesitamos establecer alguna conexión entre el crimen y las cuentas buscadas. ¿Hay alguna información que sugiera que estos usuarios enviaron alguno de los mensajes que instigaron las protestas violentas? ¿Cómo pudieron obtener esa información?
L'Audiència Nacional acabava barrejant Tsunami amb l'operació Judas per presumptament fabricar explosius i la implicació de líders independentistes com Puigdemont o Junqueras.
8:45 i d'aquí uns moments aquí al món a RAC1, l'endemà de l'eliminació del Real Madrid de la Champions al camp del Manchester City i les seves possibles conseqüències.
Ens agradava veure'ns. Era com un joc. Un joc al qual ell no ha sabut jugar. Ja no sóc jo. Sóc la del vídeo. Sóc un puto mem.
Hi ha milers de professionals especialistes en violència sexual per voler-nos vives, per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
El teu fill o filla està acabant batxillerat o un cicle de grau superior? Vols que en el futur sigui un professional compromès amb la societat? Vine a la sessió informativa dels graus en Educació Social i Treball Social a la Facultat Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, el 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a peretarrés.url.edu. Canvia el món. El futur et pertany.
Del 2 a l'11 de juny arriba a Andorra Clàssican, un esdeveniment de música clàssica on viuràs moments memorables amb Anita Rajvelishvili, Benny Benac, la Vertigo Dance Company i molts d'altres. Reserva les teves entrades a clàssican.com.
Quan viatges, descobreixes i experimentes olors i sabors que mai no havies tastat i fins i tot acabes coneixent millor la gent que t'acompanya en el viatge. Que curiós! Quan obres una ampolla de Ramon Bilbao, passa el mateix. Ramon Bilbao, el viatge comença aquí.
Ja tens la teva entrada per al Saló de l'Automòbil? Ho sentim, però aquest any no trobaràs el teu proper BMW o Mini al Saló. Aquest any, el millor preu per al BMW o Mini que busques només el trobaràs a Barcelona Premium. El teu BMW o Mini a preu de Saló t'espera a Barcelona Premium. Més informació a barcelonapremium.es.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Platja.
Muntanya.
El poble. Si vols que aquest estiu vagi rodat, avança't i compra pneumàtics a Rudy Motor Services i estalvia en combustible. Perquè només fins a final de mes, amb els teus pneumàtics Michelin, a Rudy rebràs fins a 80 euros en combustible. Troba el teu taller més proper a Rudy Conés. Rudy Motor Services, motor de confiança.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit. Perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia. Astenolit, de Laboratoris ERN.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I ja vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums a LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata amb Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta amb les condicions a Audi Ponés.
Hi ha 11 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. L'eliminació, com es va produir històrica, del Real Madrid a la Champions, continua portant cua. El Real Madrid va perdre estrepitosament 4-0 al camp del Manchester City. La Tijet abans d'ahir, avui la premsa de Madrid demana canvis, és cert que els diaris no exigeixen cap revolució i tampoc tenen pressa per fer fora Carlo Ancelotti, però en canvi sí que li reclamen a Florentino Pérez que reforci l'equip aquest estiu. Concretament li demanen fitxatges en tres posicions: laterals, mig del camp i un davanter que faci gols i sigui alternativa a Benzema. Informa l'Albert Pedrol.
El diari Marca diu que després del bany cal rentar la cara i Carlos Carpio evita parlar de final de cicle, en tot cas d'inici d'un altre, el de Guardiola, que qualifica com el millor entrenador del món, i també el d'Erling Haaland. L'As deixa clar que Ancelotti no corre perill i Jesús Gallego creu que prendre una decisió dràstica amb l'entrenador per un partit seria irracional i injust. La clau, afegeix, és encertar-la amb els reforços. José Samano defensa a El País que el Madrid no precisa una catarsi, entén que ni tan sols una fuetada com la propinada per Guardiola hauria de conduir a una purga precipitada i extrema. Juanma Rodríguez, de l'ABC, ironitza que de tant en tant al Madrid se li acut no guanyar la Champions i desencadena un holocaust caníbal, malgrat que reconeix que li va fer mal perdre contra l'inaguantable i pedant, diu Guardiola. La Razón també dona per feta la continuïtat d'Ancelotti i només El Mundo insinua que el futur de l'italià podria no estar garantit i apunta que la directiva s'hi reunirà un cop s'acabi la temporada.
Per cert, vinculat amb el mercat de fitxatges, avui, Relevo acaba de publicar fa uns moments que el Real Madrid vol el davanter de l'Espanyol, Joselu. Pel que llegim, la direcció esportiva el veu com la solució als problemes ofensius de l'equip de Carlo Ancelotti. Mentrestant, a Anglaterra, el director del City Football Group, Ferran Soriano, ha assegurat aquesta nit al Tu diràs de RAC1 que l'èxit del City no és flor d'un dia i que els elogis a Pep Guardiola haurien d'haver arribat ja fa molt de temps i no ara.
No està bé descobrir el que ha fet el Pep ara. El Pep va fer una feina extraordinària al Barça, al Bayern i al Manchester City, que portem 7 anys. El llegat, com deia algú, és que el Manchester City és avui un club madur i consolidat a dalt. La feina del Pep és extraordinària i estava feta abans del partit d'ahir.
Recordeu que el Manchester City està a només 3 partits d'aconseguir un triplet històric. S'ha plantat a les finals de la Copa i de la Champions, el 3 i el 10 de juny, respectivament, i aquest cap de setmana es pot proclamar campió de Lliga de la Premier. Com? Ho pot ser demà per passiva, si l'Arsenal no guanya el camp del Nottingham Forest, o demà passat, si derrota el Chelsea a les 5 de la tarda i en directe a RAC1. En aquest sentit, diu Ferran Soriano que la Lliga, la Premier, continua sent l'objectiu principal del Manchester City, però admet que amb ell la Champions li fa una il·lusió especial.
La Premier és el que reconeix l'esforç i al final jo com a responsable d'una organització de gent que penca i que penca molt, quan guanyem la Lliga, doncs es reconeix totalment l'esforç i val molt. Ara, la Champions té un valor simbòlic. En general, de dir, doncs, hem arribat a dalt de tot. I com tu dius, com que la Lliga l'hem guanyat molts cops, doncs es fa més il·lusió guanyar la Champions. Però no la canviem per la Lliga, eh?
I tot plegat el dia en què el director de futbol del City Football Group, Joan Pazzi, va assegurar al món a RAC1 que Guardiola ha convertit el City en un equip pràcticament invencible i que té més mèrit el que ha fet amb l'equip anglès que no pas tot el que va aconseguir amb el Barça.
Era molt més important el que va passar ahir a la primera part que el fet amb el Barça. És que al Barça els jugadors eren 9 punts i hi havia un jugador 10 punts, que era Messi. I nosaltres tenim un equip on els jugadors són 7 punts. En tot cas tenim un especialista que podria ser el Haaland, que, bueno, que quan s'il·lumina és el millor del món.
Joan Pazzi també va revelar com va ser el discurs de Pep Guardiola a la prèvia del partit contra el Real Madrid. Diu que en va tenir prou de preguntar als jugadors si volien jugar la final contra l'Inter de Milà. Per cert, va deixar la porta oberta a un retorn de Guardiola al Barça, tot i que està convençut que mai serà des de la banqueta. 7 minuts i les 9, en surt el Vaticà i al vespre un cotxe descontrolat va encendre totes les alarmes quan es va dirigir cap a la residència del Papa. El conductor anava amb el seu vehicle quan de sobte va accelerar bruscament i es va saltar els dos controls de la policia que hi ha a la porta de Santa Anna, el pas previ per entrar a l'interior de la ciutat del Vaticà. Els agents el van intentar aturar disparant diversos trets, però l'home va aconseguir escapar. Davant de la situació, l'operatiu de seguretat va blindar completament tots els accessos. En veure bloquejat aquell pas, el fugitiu va enfilar el cotxe cap a l'antiga residència del Pontífex. Finalment, els agents van poder aturar el conductor. Segons llegim el diari La Nación, la intenció de l'home era aconseguir parlar amb el Papa sobre unes visions que havia tingut del diable. Per cert, a partir de demà passat, les botigues de Barcelona tornen a obrir els diumenges. Poden estar obertes tots els diumenges i festius d'estiu fins l'11 de setembre, des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Això afecta centres comercials i també botigues de grans cadenes de les zones més turístiques de la ciutat, com són alguns barris de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Les Corts, Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia, Horta, Guinardó i Sant Martí. Recordem que les botigues petites, de menys de 300 metres quadrats i que no pertanyen a grans cadenes, ja poden obrir gairebé tot l'any. Per cert, que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre insisteix que no preveu aplicar restriccions per l'aigua de beure als municipis que s'abasteixen del riu. Això tot i que a finals de mes la meitat de la conca ja estarà en situació d'emergència. En el cas de Catalunya, ara ja s'hi troben les àrees de l'Urgell i del Baix Ebre. Tot i això, la presidenta de l'organisme, Maria Dolores Pascual, insisteix que només es preveuen restriccions en àmbits agrícoles i industrials.
Fundamentalmente lo que se pretende con los abastecimientos es una trasladar a la población una situación de sequía evidente que se presenta a larga, bueno, pues determinados usos a lo mejor pues son prescindibles, pero no estamos hablando del agua de boca.
Però no és l'única conseqüència de la sequera. Afrucat xifra en 170 milions d'euros les pèrdues que pot tenir el sector agrícola si perdés tota la producció. La patronal de la fruita reitera que calen pel cap baix 3 o 4 recs per salvar els arbres i només n'hi ha un de garantit. A més, la sequera també pot acabar de complicar el relleu generacional a la pagesia que es dedica, per exemple, a la fruita seca del Camp de Tarragona. L'alerta l'ha llançat des d'Unió de Pagesos i la denominació d'origen protegida Avellana de Reus. La pèrdua de collites amb la mort dels arbres pot hipotecar una generació de pagesos joves o deixar sense relleu els més grans. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Què, el temps?
S'esperen pluges. Aquesta tarda s'hi arribaran ruixats, sobretot en punts del Pirineu, el Prepirineu, la Catalunya Central i també sectors del prelitoral, i de manera més dispersa arribaran a la resta del país, localment intensos, amb tempesta i amb calamarsa i amb cota de neu d'entre 1.600 i 1.800 metres al Pirineu. Les temperatures al migdia baixen una mica respecte a les d'ahir, sobretot a l'interior de les comarques de Tarragona i també al Pla de Lleida, i bufarà la tramuntana tant avui com també demà. I demà ha canviat la situació. Pintava un dissabte més plujós durant tot el dia, pluges més generals, més generoses, i ara sembla que al matí hi haurà força núvols, però poca aigua, i a partir del migdia sí que s'esperen pluges, sobretot comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, i a última hora també a la línia de la costa. I diumenge, matí de cel mig ennuvolat, i a la tarda aquestes tempestes quedaran concentrades sobretot a la meitat nord i especialment punts de muntanya. I les temperatures a poc, a partir de diumenge aniran pujant, i pinta que la setmana que ve també la començarem amb un temps insegur. I ara mateix, entre els 13 i els 16 graus a Barcelona, 13 també a Tarragona, 10 a Lleida i a Girona, 15 a Vilanova i la Geltrú, 12 a Banyoles i 7 a Olot.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3 minuts i les 9 en punt del matí, les conseqüències de la intel·ligència artificial ja són ben reals. Confirmant algunes pors de molts treballadors, l'empresa BT, allò que s'anomenava l'antiga British Telecom, eliminarà 55.000 llocs de treball de cara al 2030 i el substituirà per aquesta tecnologia, una reducció del 42% de la plantilla. La companyia argumenta que una vegada acabada d'instal·lar la fibra 5G al Regne Unit, es reduirà la necessitat d'enginyers i de personal de manteniment. I els usuaris amb el compte de Twitter verificat ja poden penjar vídeos de fins a 8 gigas i que durin fins a 2 hores. Ho ha anunciat en una piulada el propietari Elon Musk, que ja fa temps que diu que la seva intenció és crear una aplicació que serveixi per tot i que pugui competir, per exemple, amb el YouTube. Indiana Jones arrenca la seva última croada a Canes. El Festival de Cinema va acollir ahir l'estrena mundial d'Indiana Jones i el Dial del Destí. És l'última entrega de la saga creada per Steven Spielberg i l'última que protagonitzarà Harrison Ford. De fet, l'actor de 80 anys va ser l'estrella més esperada ahir a la catifa vermella de Canes i, de fet, abans de projectar la pel·lícula va rebre, per sorpresa, el premi, la Palma d'Honor del festival. És un premi que no estava anunciat i que Harrison Ford va rebre visiblement emocionat. De fet, fins i tot va plorar quan la sala el va ovacionar. Mentrestant, Pedro Almodóvar començarà a rodar la seva pròxima pel·lícula el mes de març. Serà a Nova York i es rodarà una altra vegada en anglès. Ho ha explicat el mateix Almodóvar en una conversa amb RAC1 a Canes, en què ha confessat que ja té escollits els actors. Enviada especial de RAC1 al Festival de Canes, Maria Cusó.
Per temes de contracte, Pedro Almodóvar no ens ha pogut explicar qui protagonitzarà la seva propera aventura cinematogràfica, però sí que ha avançat que seran dues dones i un home i que, malgrat que volia començar a rodar a Nova York a l'octubre, ho farà al març.
Las películas en las que me he ido especializando últimamente son películas muy íntimas sobre muy pocos personajes. Entonces, esta es de dos personajes femeninos con un personaje masculino. El atrezo es contemporáneo con el cual yo puedo ir a las tiendas a comprar lo que me guste y a decir esto me gusta.
El Manxec, que està exultant de la rebuda que ha tingut a Canes el curtmetratge Estranya forma de vida, vol repetir la fórmula de fer un càsting petit. De fet, assegura que Pedro Pascal i Ethan Hawke, fent de cowboys enamorats, són el millor càsting que ha fet mai. El director, sempre implicat en política, es mostra preocupat per la deriva a la dreta de l'Estat i fa una crida a l'esquerra.
Estoy preocupado ante las próximas elecciones. Yo soy un votante de izquierda. Yo lo que pido sobre todo es al ciudadano español es que vote y a los de las izquierdas, que todos los partidos de izquierda se